Radio Estel. Valors a peu de carrer, un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Molt bona nit i benvinguts a Valors a Veu de Carrer, un diumenge més, 10 del vespre, és l'hora de començar el programa. Es dono les gràcies per avançat, per ser-nos fidels i estar un diumenge més amb nosaltres. Estem encantadíssims i avui estic encantada perquè estic una mica menys sola que de costum. No només tenim un convidat molt content que estigui aquí, sinó que a més doncs, he enganyat a una altra persona perquè m'ajudi en aquesta tasca de l'entrevista i ara us presento qui són. Per començar, us vull dir que encara no estem de jornada electoral, ni molt menys, queda encara una setmana, però sí que es comença a notar en l'ambient que les eleccions estan properes i és per això que hem decidit començar a tractar el tema, si més no, de manera indirecta. Us explico. Avui tenim el programa en Norbert Bilbeny, degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i, a més, autor del llibre El futuro empieza hoy. Perdó, Manual d'Emancipació. A més, us deia, he demanat a Miquel Osset de l'editorial Proteus que vingui també al programa, que és l'editorial doncs, que ha editat aquest llibre. I entre els dos, entre els tres, de fet, intentarem fer una petita tertúlia, un petit debat sobre aquest tema de l'emancipació dels joves, aquesta doncs, vinculació que tenen els joves amb la política i la situació ètica i política actual. Si us sembla, us dono la benvinguda als dos. Miquel, benvingut i bona nit.
Hola, bona nit.
I Norbert, igualment, benvingut i gràcies per estar al programa.
Bona nit i molt content de ser-hi.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida encara.
Potser la primera pregunta que caldria fer al nostre convidat, en Norbert Bilbeny, és de què va aquest llibre, El futuro empieza hoy, de què parla i quin és una mica l'objectiu d'aquest llibre, no?
És un manual per la majoria d'edat. És per recordar i recordar-nos, els joves i els no tan joves, que és necessari, convenient i desitjable que les persones es vagin fent autònomes ja des de la seva adolescència per entrar a la primera joventut amb un sentit d'autoconfiança i d'obertura cap al seu futur. I aquests valors són fonamentals avui dia per sortir d'aquesta crisi en què malauradament ens hi trobem. Tenir més autoconfiança i una claredat d'horitzó que malauradament totes dues coses em fa l'efecte a mi i altres i moltíssimes altres persones que això no, darrerament no ho veiem tant al nostre país i altres països que ho veuen més, no? El nord d'Europa, nord d'Amèrica. En fi, no és una qüestió de fer una selecció geogràfica de països de primera ni de segona, que no n'hi ha. Però sí, hi ha societats, hi ha grups, hi ha generacions doncs, que se senten més concernits amb el seu futur que d'altres. I jo crec que darrerament estem afluixant amb aquest compromís de futur en el cas del nostre país.
Perquè ara parlarem, i dèiem, parlarem de les eleccions, parlarem de la participació o de la no participació d'aquests joves. Però em fa l'efecte, i mirant el llibre i també sentint les teves primeres paraules, que és una mica falta d'implicació, no només amb la política, sinó en general. Falta una mica aquest sentiment d'autonomia, aquesta responsabilitat i implicació amb el dia a dia, amb la vida que ens envolta, amb la responsabilitat, al cap i a la fi, de les coses que tenim al nostre voltant?
Clar, jo crec que sí, que falta implicació. Una cosa és formar part d'una societat, però una altra és participar en aquesta societat. Tu pots formar-ne part i no participar. Doncs bé, has de participar, a més de formar-ne part. I no solament has de participar, sinó que t'has de sentir formant part, perquè és la motivació, finalment, per, per prendre part d'aquesta societat. No ens conformem només en ser part de la societat, en tenir la condició de ciutadans, de ser beneficiaris de l'estat del benestar o del que ens resta de l'estat del benestar, tant de bo el recuperem, sinó que ens hi hem d'implicar i per tal de fer-ho ens hem de sentir, i et dic, repeteixo, no solament formant part, sinó prenent part, i aquí està el gran repte, que puguem prendre part de la nostra societat. Els mecanismes existeixen, però encara hi ha obstacles perquè en gaudim d'aquests mecanismes. Una cosa són les oportunitats i una altra són els mecanismes que permeten accedir a gaudir allò que les oportunitats prometen. I en aquest sentit, doncs, encara hem de recórrer molt de camí perquè em fa l'efecte que hem de millorar, i acabo aquesta pregunta que Helena ens feies, encara hem de millorar molt en el sentit de saber repartir millor entre tots plegats, grans i joves, universitaris i no universitaris, els recursos que tenim. Tenim un gran dèficit, tot i el molt que s'ha avançat en les darreres dècades, de justícia distributiva, d'igualtat d'oportunitats i d'accés, que és el que compta darrere, en últim terme. I bé, en això estem o hauríem d'estar.
Però realment està justificat aquesta falta d'això, d'implicació, de sentir-se formar part d'un conjunt. Poso l'exemple, per exemple, dèiem, ara parlarem d'eleccions, però abans em ve al cap una cosa més quotidiana potser, que és la feina, no? Quantes vegades hem sentit la frase de gent més jove i menys jove de, no, és que no hi ha feina, no treballo perquè no hi ha feina.
Això no és creïble. No és creïble. Aviam, respon a una realitat, no? I no, clar, quan dic no és creïble no voldries que semblés...
Perdona, dic, la meva pregunta precisament anava per aquí, si és que la gent no pot treballar o té una falta d'activitat per aquesta situació difícil, o és que realment s'han acomodat en dir, és que la situació està tan malament que ja no val la pena, no?
No, aquí està. I moltes vegades són excuses. Uh-huh. Són maneres d'acomodar-nos a un estat de fet, no? Que ens és còmode, que ens és còmode dir no s'hi pot fer res perquè diuen que no s'hi pot fer res, perquè sembla que no s'hi pot fer res. No, fes-ho, implica't, no? La implicació és fonamental. Una societat, una empresa, una universitat, un taller, una associació, no són potents si la seva gent no s'implica. Si la gent no s'implica, ja podem anar donant cops a l'aigua que no en traurem cap fruit. Ens hi hem d'implicar. Això passa en la família, passa a l'escola, a tot arreu. I ens falta aquest sentit de la implicació per motius comprensibles. Uns de caràcter objectiu, la crisi, elements d'educació, elements estructurals, no seré jo qui els negui. Però d'altres, de caràcter personal, cuidado, eh? Ja somos mayorcitos. I a partir dels 8 anys, se suposa, no?, que la persona és major d'edat i s'ha d'espavilar i gaudir de la seva autonomia, exprema la seva autonomia per a beneficiar-se ella i la resta de la societat amb una autonomia responsable, esclar.
A mi se m'ocorre que en aquestes formes de participació de la joventut de cara a aconseguir aquesta autoestima, tu com veus el tema del 15M? Creus que aquest és un canal realment adequat o té un perill de generar unes expectatives que després no se sàpiga ben bé com canalitzar? És aquesta la forma de participació idònia en política?
No és un canal. Jo encara no veig que sigui un canal. Jo sóc dels que pensen, ja es fa servir aquest binomi, no?, aquesta distinció, que és més que una distinció merament de paraules, nominal, entre moviment i mobilització. Jo crec que el 15M és encara una mobilització, no és un moviment. No és. Però bé, com a mobilització, doncs mira, ja és un estat d'opinió, és un conjunt de corrents dinàmics, no?, que són l'expressió d'una part de la societat i d'una part a la qual s'ha d'escoltar, perquè hi ha molta gent jove, hi ha professionals, hi ha ciutadans que volen exercir la seva condició de ciutadans i de ciutadanes, però és més, de moment, un conjunt de tendències dins d'una mobilització general. Més que un canal, jo diria que és una pluja que cau, no? Però és una pluja que crec que és fecunda. Crec que és fecunda, no? Que és bo. I els partits polítics i les institucions cada vegada aniran prenent més nota del que expressa i el que demana aquesta mobilització, perquè jo crec, i penso que coincideixo amb el parer de moltíssima gent, que moltes de les coses que demanen són raonables i exigibles, no? Més participació, més transparència, més exemplaritat, més democràcia, absolutament. Qui ho pot negar, això? Uh-huh. Ara ens trobem que aquest procés electoral, doncs, que sembla com si alguns partits se n'estiguessin aprofitant d'això, no? Per proximitat, però també per oportunisme electoral. És normal que ho facin. Els partits sempre han sortit de mobilitzacions, de moviments, del segle XIX, el segle XX, siguin moviments, mobilitzacions d'església, de comunisme, d'ecologisme, de feminisme, l'antinuclear, recordo els anys 60, 70 del segle passat, el moviment pacifista, tot això arriba als partits. El que passa que ara estem amb aquests partits anquilosats que s'han de transformar, i han de ser partits més transversals, més oberts, que es replantegin la qüestió de la representació, la qüestió de la participació. Ara són com empreses, no? Formen una mena d'institucions oligàrquiques tancades sobre elles mateixes, i jo crec que això no té gaire futur. No dic que els partits no tinguin futur, sinó aquesta estructura tan tancada i hermètica de partit, això no té futur. Anem cada vegada més cap a partits molt amplis, que manifestin corrents diversos d'opinió dins d'unes afinitats o sobre unes afinitats de fons, en què hi hagi una pluralitat de sensibilitats, de coloriment, dins de cada partit. Jo crec que anem cada vegada més cap als partits molt amplis que permetin aquesta flexibilitat, i és a dir, alhora, doncs la proximitat entre els electors i els seus representants, no? L'electorat i els seus representants.
Si es pogués donar un segell de qualitat ètica, cosa molt discutible i difícilment quantificable, però si es pogués donar, la nostra classe política, com la veus en general?
Hi ha de tot. Disculpeu el...
Com a tot arreu, no?
És que hi ha de tot, no? De todo hay en botica, doncs hi ha de tot. Tots sabem, de polítics i polítiques, amb un gran esperit de servei, que són gent honesta i que s'emporten feina a casa seva. Tots sabem que n'hi ha, i són exemplars, i escolta, i t'hi trobes, i et transmeten la bondat de la política, no? Allò que deia el Munier, no? Manuel Munier, personalista. Jo no és que sigui un devot ni un seguidor de Munier, tot i que va fer una aportació molt, molt destacada, no cal dir-ho, però Munier deia que la política és l'exercici de la caritat en l'esfera pública, no? Més o menys, les paraules són aquestes, eh? És l'exercici de la caritat en públic, no? La política. Bé, per què no? La política han de tenir aquesta voluntat de servei. De vegades critiquem els polítics perquè són ambiciosos. És que han de tenir ambició. Si no té ambició, es deixa corrompre. Va a la política com un gestor més. Es ven per un plat de llenties. La política han de tenir ambició política, perquè han d'estar moguts per l'esperit de servei, d'innovació, de comprometre's amb el càrrec, de saber que se la juguen amb aquest càrrec, d'esperar fer el màxim i de donar el màxim d'ells mateixos, gaudint d'aquest, millor dit, exercint aquest càrrec, no? Doncs hi ha de tot, i també hi ha malauradament aquests i aquestes polítiques, doncs, que no són cap exemple. L'important és que el polític doncs tingui aquesta ambició, però també naturalment compromís, voluntat de servei, que doni exemple. Trobo a faltar l'exemplaritat de molts polítics i polítiques. Aquest sentit de l'exemplaritat, d'adonar-se que la ciutadania s'està fixant, els té en el punt de mira, s'observa, es reflecteix, no? Se sent reflectida, vulgues no vulgues, amb els representants polítics, amb uns menys, amb altres més, amb d'altres gens ni mica, no cal dir-ho, però aquest paper de mirall, especular, per dir-ho així, entre els representants polítics i l'electorat, la ciutadania en general, jo crec que s'ha oblidat bastant, i per això a molts no els preocupa l'exemplaritat, i jo crec que és fonamental, a part de fer la feina ben feta, de servir com a polítics, ara deixo de banda l'ambició, deixo de banda aquest esperit de servei, que haig de donar per descomptat en qualsevol polític o política, però el que els darrers temps crec que estan demanant a la anomenada classe política és, primer, que en sàpiguen, no? Que tinguin una certa competència, que estiguin preparats, i si no, que es preparin. I si no estan disposats a preparar-se, que no es presentin a la política, però que es preparin. No fa falta que ostentin títols universitaris ni títols superiors, però que si volen ser candidats, que es preparin en allò que el partit o etcètera, l'associació, el grup o el moviment, etcètera, els digui que els encarreguen, no? O sigui, surten escollits. La preparació. Jo crec que hi ha una demanda creixent d'una preparació bàsica del polític per exercir el seu càrrec. I al costat de la preparació, insisteixo, l'exemplaritat. L'exemplaritat. Donar bon exemple de conducta íntegra. Una persona íntegra no és necessàriament una persona política, no cal dir-ho, però tot polític o política han de ser persones íntegres. No passaran a la celebritat ni destacaran en política per ser persones íntegres, però se'ls hi ha de suposar. I si no ho són, signifiquen una ensarronada per la credibilitat de la política. La política ha de guanyar més credibilitat de la que té, que en té poca, malauradament. Repeteixo, l'exemplaritat i la competència fa l'efecte que són dos premisses que no ens podem saltar.
I de vegades també fa l'efecte, no sé si ara em direu, és una apreciació només meva, però que hi ha polítics que, diguéssim, que sí que comencen la seva trajectòria amb una ambició, amb uns ideals, amb una feina molt clara i uns objectius molt, molt ben fixats, i amb el temps i amb els anys a un mateix càrrec, sembla que tot això es va perdent o almenys diluint. No sé si realment penses que té a veure, o per a aquesta higiene política, la renovació? És necessari una renovació constant dels càrrecs, de la gent, els candidats, tot això, o no té per què?
No té per què. Però jo crec que és bona, no? I d'altres ho han considerat i ho veuen també així, que és bona aquesta renovació. És a dir, mentre ets polític, tens un càrrec públic, una política, un polític tens un càrrec públic, a mi em sembla bé que siguin professionals, és a dir, que se'ls retribueixi per això i que es dediquin exclusivament a això i que tinguin uns protocols, uns compromisos, allò que diem ser professional. El professional és el que professa un saber. Doncs el polític i la política saben de política, no? I han de professar això, ho han de mostrar i comprometre's amb aquesta mostra. Mentre ets polític, professional. Ara, ser un professional de la política, això ja ho trobo més discutible. Perquè és veritat, acabes oblidant els motius que et van portar o que et sembla que et continuen portant cap a la política. T'acabes desacostumant d'això, no? Al cap d'un temps, fora bo, al meu parer, doncs, que deixessin la política i que hi tornessin després d'uns anys, no? Però que hi hagi aquests lapses de tornar a recobrar la vitalitat, el contacte amb la gent. Necessiten un any sabàtic, eh? Segur. Sí, els acadèmics i els professionals d'empreses els necessiten, doncs els polítics també, anys sabàtics.
Valors a peu de carrer, cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Acosteu-vos, bones gens, vingueu d'on vingueu, vosaltres que us adoneu de l'aigua que va pujant. Sabeu bé que aviat us podreu ofegar. Si creieu que val la pena la vida i us voleu salvar, apreneu a nedar aviat o us ofegareu, perquè els temps estan canviant. Veniu, escriptors i crítics, que creieu saber-ho tot. Cal tenir els ulls oberts i canviar si canvia el món. No correu tampoc massa, la ruleta està girant.
Aquest model de campanya electoral que es va repetint, elecció rere elecció, en la qual els missatges s'aguditzen, s'entren en terrenys sovint demagògics, no hauria de canviar també? No, dintre d'aquest procés de regeneració política,
que hi ha un clamor que això canviï,
perquè
no,
clar,
que
això no ajuda gens, no?
Que desaparegui d'una vegada, no? Inclús, és que aquest matí ja, quan estava esmorzant a casa meva, de bon matí, escoltava, sempre em poso la ràdio, no? I la Ràdio Estel moltes vegades també.
Molt bé.
Que consti, m'agrada molt el tempo, la tranquil·litat i la saviesa que...
I els diumenges al vespre fan un programa molt bo,
Sí, sí, alguna vegada l'he escoltat. Sí, doncs estava escoltant això i sento un polític ben conegut que estava en un míting i els han, clar, aixecant la veu, clar, però clar, ja tenen micròfons i tal, i penso, per què un polític o una política ha d'aixecar la veu, per què ha de cridar? És a dir, que no som tots grans, ja, que no anem a escoltar-los i sense, amb el micròfon i amb altaveu, doncs ja no cal que cridin. Però per un moment m'ha semblat tan estrambòtic que amb el món de la tecnologia d'ara i esperant que els polítics i les polítiques siguin propers, no, a la gent, que s'hagi de cridar com si estigués en una plaça de toros del segle XIX, dic, això no va, no? I clar, doncs les coses que es diuen i es fan, m'imagino que moltes d'elles estan calculades en el màrqueting polític, però la ciutadania ja no se les creu, i a més no, és que de fet no influeixen després en el... no influeixen en el vot, no? Però mira, des d'un punt de vista ètic, no, el prometre em sembla legítim, que el polític, la política en campanya prometi, jo crec que la política en gran part, doncs, de fet això, d'obrir horitzons, d'avançar el futur al present, que mobilitza i que és legítim en política, però hauria de ser conscient que no pot prometre, i ara no estic imitant a cap líder, disculpeu, que ser conscient que no pot prometre allò que sap que no pot donar. Això és ètic, és dir, que posar-se aquest, donar-se aquest, aquest imperatiu, seguir aquest imperatiu de dir, escolta, jo no estic aquí per enganyar la gent i per prometre coses que després no puc acomplir, no? Jo crec que aquest és un imperatiu, és una exigència moral del polític.
És una mica la por a dir, no puc fer tot, no? Sembla que al final el polític ha de dir, jo ho solucionaré tot, jo us posaré doncs, totes les tirites, les ferides que teniu, i és una mica la por a dir, mira, jo puc fer fins on puc fer i no us diré res més. No?
Sí, és que la gent és gran, som adults, no tots plegats. Els electors i les electores doncs, som gent adulta, tenim més de 18 anys, i ja comprenem doncs, que moltes coses que es prometen no es poden fer, però que no es prometin, perquè som gent gran i ja no ens deixem enredar, no? No ens deixem... I, clar, són aquestes campanyes tan infatuades, tan inflades, tan retòriques, que gairebé fa riure.
Sí, sí, quan es traspassa aquesta frontera, que tu esmentaves ara, s'entra ja amb la manca d'ètica, no? I que de vegades doncs, passa, no? Clar, un... pensa si realment hi ha gent que entén que l'ètica és com un obstacle, no? És un problema que s'ha d'intentar... Jo, en aquest llenguatge econòmic al que ens obliguen a entrar-hi contínuament, et preguntaria si tu veus l'ètica com un luxe o com una inversió.
Miquel Osset, cap de les dues coses. Ni com un luxe, ni com una inversió, no? Home, si consultem això, els textos antics de l'ètica grega o la història, la tragèdia i la literatura posterior, la filosofia, l'art, etc. L'ètica sempre va acompanyada d'un tint de tragèdia, no? L'ètica com tràgica, no? Els compromisos, l'heroïsme, el sacrifici, la lleialtat, l'altruisme, etc. Sí, de vegades, és clar.
Tot molt heroic.
Sí, una acció ètica, doncs, de vegades exigeix un sacrifici, però no ho hem de veure així. L'ètica, en primer lloc, és una necessitat. És una necessitat. No seríem espècie humana si no haguéssim mantingut uns mínims d'adaptació, d'interacció respectuosa, de tenir un sentit de supervivència, d'acollir-nos i de respectar aquest principi de vida que reflecteix l'ètica, que ens permet continuar sobrevivint com a espècie. Per tant, és una necessitat vital.
Però en aquest llenguatge, insisteixo, jo crec que és una inversió també, és a dir, que és, la gent ho valora, això, és a dir, que siguis autèntic, que posis límits, que siguis transparent, honest, que ho comuniquis obertament...
Totalment d'acord.
Et guanya una credibilitat i una confiança.
Sí, interès. Jo diria interès, que a part de ser una necessitat, és un interès, i un interès de justícia. Un interès, doncs, de tenir en compte l'altre, un interès de solidaritat, un interès d'equanimitat. Tu dius una inversió, d'acord, jo t'ho accepto en un sentit com metafòric, com és figurat. Sí. Aquesta inversió jo l'interpreto com l'interès. A part de ser l'ètica una necessitat vital, és un interès humà i social, perquè sense ètica no hi ha justícia, no hi ha solidaritat, no hi ha compromís, no hi ha tenir en compte l'altre, no hi ha implicació i tantes coses tan necessàries pel dia a dia. I no solament una necessitat i un interès, això que en dius una inversió, oi? Sinó que Bé, un luxe. Tu has dit abans, Miquel, un
luxe. Hi ha gent que ho planteja com un luxe. Sí. No ens podem permetre el luxe de ser ètics quan jo ho veig exactament al revés.
Un luxe. Sí, l'ètica és un luxe. Una societat ètica és una societat que té un dels millors luxes que pugui tenir. El luxe de la felicitat. Perquè si corresponem a la vida amb l'ètica, si satisfem la justícia amb l'ètica, estarem donant un gran pas endavant cap a la felicitat. Quin més gran plaer hi ha que ser feliços o anar-nos acostant a aquest horitzó de felicitat que ens mereixem com a humans. Escolta, ja que la vida és curta i que ens fa patir amb tantes coses i que hem de treballar i que ens han de sacrificar, doncs que almenys siguem feliços, no? O que ens anem a consolar amb petites penyores de felicitat, amb petits lliuraments, no? De felicitat. L'ètica és un camí de felicitat, també.
Senyor Norbert Bilbeny, senyor Miquel Osset, els dos, moltes gràcies. Ha estat un luxe i una part de felicitat que deies ara haver-vos tingut aquí a l'estudi. En 7 dies ens trobarem en jornada electoral. Sí. T'anava a preguntar què passarà, si més no, després d'una renovació obligada, perquè l'actual president no s'hi presenta, per tant, sigui com sigui, es canviarà de president. Però no t'ho preguntaré, potser truquem la setmana que ve i comentem, no ho sé. Si més no, moltes gràcies als dos per haver estat al programa amb nosaltres i fins aquí un nou capítol de Valors a Peu de Carrer. Ha estat el Jordi Carretero portant el control tècnic del programa, l'Elena Canseco, qui us parla davant del micròfon, posant-li la veu a aquests Valors a Peu de Carrer. Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Us esperem diumenge que ve a les 10 del vespre en jornada electoral. Ens podeu enviar els vostres mails a valorsdepeudecarrer@gmail.com. També ens podeu seguir a Twitter, a Facebook. I, com us dic, us espero diumenge que ve, 10 del vespre, a Ràdio Estel. Moltes gràcies.